L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Domènec Ramal és qui un dia més, i avui ja dimarts 9 d'abril, us dona la benvinguda en este temps d'actualitat en nom de totes i cadascuna de les emissores associades a EMUTE, que, sumant esforços i participant col·lectivament des dels serveis informatius, us ofereixen dia rere dia aquesta crònica de l'actualitat, l'informatiu EMUTE. Temps que, com és habitual, obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui encetarem parlant de diferents comerços del territori que ahir al vespre van ser guardonats, van rebre el reconeixement al Palau de la Generalitat, comerços com un parell d'Amposta, que van rebre, en este cas, el reconeixement a la seua centenària trajectòria. Parlant de qüestions comercials, coneixerem avui el contingut d'aquesta missió que des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre s'ha promogut al mercat rus per tal de promocionar la fruita dolça riberenca. Destacarem també que al Canà la propera setmana se celebren les segones jornades d'ocupació i economia local, unes jornades de les que coneixerem el seu programa d'activitats. Parlant d'activitats d'agenda, passarem per Deltebre, on per demà, dimecres, s'ha previst una sessió de contacontes. I a ritme d'activitats musicals passarem avui també per la Sénia. Allà tot és a punt per a la celebració el proper cap de setmana de la 7a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia. Ulldecona estrena carril bici entre la plaça de l'Església i els centres escolars de la població. I el Centre Esportiu Municipal La Cala ofereix múltiples avantatges per als usuaris i redueix matrícules i quotes. També avui destacarem un parell de propostes de l'àmbit esportiu. D'una banda, per fer-nos ressò, que l'equip africà entrenat per un entrenador de Santa Bàrbara, Javi Gisbert, va ser un dels guanyadors del MIC, el prestigiós torneig internacional de futbol base que la passada Setmana Santa se celebrava a la Costa Brava. I des d'Alcanar, l'atleta de curses de muntanya, Juanjo Oliva, es proclama guanyador de la Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada, una duríssima prova de resistència per muntanya de 90 km de recorregut i 4.500 metres de desnivell positiu. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que, si us interessen, tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'informació parlant de reconeixements, perquè diferents comerços del territori de les Terres de l'Ebre van ser guardonats ahir al vespre al Palau de la Generalitat de Catalunya. Entre aquests comerços en trobem dos d'Amposta, que van rebre el reconeixement pels seus 100 anys de trajectòria. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, el president de la Generalitat, Artur Mas, va lliurar ahir al vespre els premis de la Iniciativa Comercial i Establiments Comercials Centenaris de Catalunya en un acte al Palau de la Generalitat. Van ser 7 les entitats de les Terres de l'Ebre distingides. Entre aquestes, 2 d'Amposta, concretament la pastisseria Alemany i també la joieria Salvador. La regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, que va ser present a l'acte, ens parlava d'aquesta entrega de premis i la satisfacció que va traslladar als representants del comerç del territori.
Bé, ahir per la tarda sobre les 7:30 vam estar al Palau de la Generalitat per a rebre el reconeixement als dos comerços centenaris d'aquí d'Amposta, de la nostra ciutat, de Joieria Salvador i la pastisseria Alemany. La veritat que va fer molt de goig perquè, bueno, ja vam premiats de tota Catalunya, i que dins d'aquests premiats hi haguessin dos d'Amposta, pues, per a nosaltres és molt important. Ells van estar molt contents també pel reconeixement, i bueno, pensem que són coses que s'han de continuar fent, perquè és un reconeixement a un sacrifici, a una labor que ara en aquests moments és un exemple per a tothom.
Cal destacar també que un dels entitats distingides va ser la Unió del Comerç Rapitenc com a millor actuació d'especial notorietat per al seu projecte innovador Ole Points. També de les Terres de l'Ebre es van premiar Casa Brandi, Comercial Oliva de Mora d'Ebre, el Forn de Pa Cabrera de l'Ampolla i l'Elèctrica Bernat de Roquetes.
Diumenge, 14 d'abril, segona edició de Pedalant per la Via Verda. Travessa amb bicicleta paratges de gran interès natural. Esport, aventura, natura i festa aquest any entre Benifallet i Tortosa. T'esperem aquest diumenge 14 d'abril, pedalant per la Via Verda. Inscripcions a la web idc.cat. Organitzen IDC i Consell Comarcal del Baix Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I si hem començat parlant de comerços, reconeixements i trajectòries, continuem. En este cas, referint-nos a la missió comercial que estos dies mira d'obrir el mercat en rus per a la fruita dolça de la comarca de la Ribera d'Ebre. Un viatge impulsat pel Consell a Moscou i Sant Petersburg que vol posar en contacte els productors amb els principals distribuïdors d'aquell país. Missió comercial intensa de 4 dies de durada a l'enorme país que permetrà de posar en contacte algunes de les principals empreses frutícoles de la Ribera d'Ebre amb els més rellevants distribuïdors russos. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Tere Giner.
Efectivament, Domènec, segons publica avui Diari de Tarragona, gràcies a la iniciativa del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, representants de les empreses Grup Fruiter de Benissanet, Cerima Xerris i La Coma, a més de l'equip tècnic de l'ENS comercial, es reunien a les seus d'uns 16 distribuïdors del país de manera individual per donar a conèixer la seva oferta i negociar acords d'exportació de fruita, un fet innovador que suposa un valor afegit respecte d'altres prospeccions de mercat. L'ENS comarcal, sempre present a les reunions, reivindica l'excel·lència de tot el sector frutícola riberenc i la voluntat de tancar acords de les empreses. La missió forma part del programa d'impuls econòmic Ribera d'Ebre Viva, que compta amb el finançament del Servei Ocupació de Catalunya. Els tècnics del programa van realitzar un treball de prospecció de mercat previ i van organitzar les visites, a banda de costejar un traductor per agilitzar les trobades. A nivell polític, ja ha estat present el president de l'ENS, Jordi Jardí, que remarcava en declaracions al diari el fet de posar en contacte el productor amb el distribuïdor, tot deixant a banda la multitud d'intermediaris, fet que beneficia a tota, ja que la part que s'emporta l'intermediari ara queda repartida. La missió riberenca ha pogut copsar de primera mà l'alt interès del mercat rus per la fruita dolça, sobretot per la cirera i el paraguaio. La diversitat dels mercats productors amb els quals treballen, Espanya, Itàlia, Grècia, Turquia i països de l'ex-Unió Soviètica, entre d'altres, i la priorització del factor preu sobre altres consideracions. El microclima de la Ribera d'Ebre permet avançar la collita respecte a zones amb molta major producció, i aquest és un factor clau per obrir mercat. D'aquesta manera, Jardí diu que es va extremadament optimista davant el resultat de reunions i assegura que la missió permetrà tancar acords que seran molt importants dels productors i de la comarca. De fet, una de les tres empreses participants, Cerima Xerris, avançava ahir part de la seva producció de cirera que viatjarà enguany a Rússia gràcies als contactes realitzats. En els dos darrers anys ja havien venut a Rússia, però la missió ha estat prou important i hem tancat acords per enguany, destaca David Manero de Cerima Xerris. El gerent del grup fruiter, principal empresa frutícola de la comarca, Marc Pinyol, lloa l'organització també i el resultat de la missió que en el seu cas els hi ha permès entrar en contacte amb molts potencials clients.
Gràcies, Tere. I encara en l'àmbit de la dinamització econòmica hem de parlar avui també d'aquestes segones jornades d'ocupació i economia local d'Alcanar. Unes jornades que la Regidoria de Comerç, Empresa, Indústria i Ocupació del municipi canareu ha organitzat per a la propera setmana. Jornades que estaran dividides en tres sessions. La primera d'elles prevista per dilluns 15 d'abril a partir de les 8:30 de la tarda i a la sala d'actes de serveis agraris, està prevista la xerrada col·loqui L'encaix d'Alcanar en la planificació estratègica de les Terres de l'Ebre. Una xerrada que anirà a càrrec del director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro. Dimecres 17 d'abril hi haurà la segona de les activitats del programa, la xerrada col·loqui que pronunciarà el coordinador de l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita, Delta de l'Ebre, Jordi López. Ell parlarà sobre l'associacionisme empresarial i la cooperació público-privada. L'estació nàutica de la Ràpita, Delta de l'Ebre, un cas d'èxit i un model de referència al territori. I l'última de les sessions, també a serveis agraris i també a les 8:30 de la tarda, com les dues anteriors, està prevista per divendres, dia 9 d'abril. El conferenciant serà el senyor Enric Guinovart, enginyer de telecomunicacions i secretari de l'Associació Emprenedors Terres de l'Ebre. Ell parlarà sobre l'emprenedoria i les oportunitats de negoci al territori.
Diumenge, 14 d'abril, segona edició de Pedalant per la Via Verda. Travessa amb bicicleta paratges de gran interès natural. Esport, aventura, natura i festa aquest any entre Benifallet i Tortosa. T'esperem aquest diumenge 14 d'abril, Pedalant per la Via Verda. Inscripcions a la web idc.cat. Organitzen IDC i Consell Comarcal del Baix Ebre.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Informatiu Emute.
Obrim pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda i comencem anant cap a Deltebre, on per demà dimecres han previst una sessió de contacontes amb el títol La maleta dels regals. Una sessió de la qual ens explica més dades des de Ràdio Delta. Lluïsa Bertomeu.
La Biblioteca Delta de l'Ebre, amb el finançament del Departament de Cultura, ha programat per demà dimecres a la tarda una sessió de contacontes. La companyia Suc de Ruc explicarà contes que ens parlen de les coses importants, aquelles tan valuoses que no es compren amb diners, tal i com comenta la responsable de la Biblioteca de Deltebre, Neus Bertomeu.
La maleta dels regals està patrocinada per el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La companyia Suc de Ruc mos explicarà contes que mos parlen de les coses importants, aquelles tan valuoses que no es compren amb diners. La maleta dels regals és un espectacle format per tres contes teatralitzats que intentaran fer entendre als xiquets i xiquetes la importància dels regalos que tenen a veure l'entrega d'un mateix, en l'amistat o en una senzilla besada. La sessió se farà a la sala d'actes, tindrà una durada de 45 minuts i preguem puntualitat ja que després s'ha de fer una conferència.
La sessió de contacontes, amb entrada lliure i gratuïta, es farà a la sala d'actes de la mateixa biblioteca demà dimecres i està recomanada per a xiquets i xiquetes a partir de 3 anys.
Gràcies, Lluïsa. El nostre recorregut informatiu passa avui també per la població de la Sénia, on tot és a punt per a la 7a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia 2013. La Casa de Cultura d'aquella població tornarà a acollir aquest esdeveniment únic al conjunt de Catalunya i on enguany hi participaran 6 formacions musicals provinents del País Valencià i també de Catalunya. El jurat internacional estarà format enguany per André Wijnen, de Bèlgica, Tim Reinisch, d'Anglaterra, i Òscar Navarro, d'Espanya. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec, l'agrupació musical Senienca ha organitzat una nova edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia, un esdeveniment únic a Catalunya que assolirà la 7a edició els dies 13 i 14 d'abril d'aquest 2013. Serà a la Casa de Cultura de la Sénia i amb la participació de 6 bandes. En segona secció, el dissabte dia 13 d'abril, hi participarà la Unió Filarmònica del Prat de Llobregat, la Societat Musical L'Harmonica de Cocs de la Casa Ferran i el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol, València. La primera secció per al diumenge 14 d'abril comptarà amb la participació de la Societat Ateneu Musical de Vila Joiosa, Alacant, la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, a Castelló, i la Unió Musical de Crevillent, Alacant. Com cada any, l'organització ha continuat apostant per un jurat de caire internacional. Enguany hi forma part Andreu Wagner, de Bèlgica, Tim Reinisch, d'Anglaterra, i Òscar Navarro, del nostre país. Tots tres valoraran aspectes tècnics i interpretatius d'acord a les obres que interpreten cadascuna de les formacions. Com sempre, n'hi haurà una de lliure, elegida per la pròpia banda, i una altra d'obligada. En aquesta setena edició, l'obra obligada de segona edició és Characters, de Désir Dodeinier. Per la primera secció, la peça obligada és Bacchus, de Blue Ride, de Joseph Horowitz. Les jornades de dissabte i diumenge comencen a les 3:30 de la tarda amb la cercavila de presentació de les bandes participants. El certamen s'encetarà a les 4:30 a la Casa de Cultura de la Sénia.
Gràcies, Tere. I des de la Sénia baixem cap a Ulldecona per destacar una informació que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual alumnes de l'escola Ramon i Cajal i de l'Institut Sales i Ferrer d'aquesta població van ser els encarregats d'estrenar ahir al matí el nou carril bici de la població. Aquest carril ha estat un projecte de les Escoles Verdes en què participen els dos centres educatius del municipi, així com les associacions de mares i pares d'alumnes, els mateixos estudiants, entitats, empreses locals i l'Ajuntament Ulldeconenc. L'actuació ha comptat amb una subvenció de la Llei de Barris i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i, segons el consistori, no suposa cap cost per a les arques municipals. La inauguració del carril bici va tindre lloc a 11:15 del matí i van a càrrec de la representant territorial de l'esport de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Cinta Espuny, i l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Balaguer. La iniciativa es va dur a terme coincidint amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible que els dos centres formatius públics de la població celebren aquests dies amb diverses activitats lúdiques i educatives. I des d'Ulldecona viatgem també cap a l'Ametlla de Mar. El Centre Esportiu Municipal La Cala ofereix múltiples avantatges als usuaris i redueix les matrícules i quotes. El Complex Esportiu Municipal de La Cala adapta les matrícules i les quotes al context econòmic actual, a més d'ampliar el ventall d'activitats. Des de La Cala Ràdio, és Olga Tomàs qui ens explica les novetats d'aquest centre esportiu.
Aquest mes d'abril, el Complex Esportiu Municipal de l'Ametlla de Mar, el SEM La Cala, proposa un ventall divers d'avantatges per no tenir excusa per practicar esport. I és que el Complex Esportiu Municipal La Cala adapta les matrícules i quotes al context econòmic actual, a més d'ampliar el ventall d'activitats. De fet, s'ha realitzat una reducció de preus tant en les matrícules com en les quotes mensuals. Unes reduccions considerables, per exemple, en el cas de les matrícules, es passa de 55 euros a 45 en el cas dels adults i de 55 a 30 pel que fa a la matrícula infantil, júnior i sènior. Pel que fa a quotes, l'infantil de 5 a 13 anys és de 15 euros mensuals, el cap de setmana 20 euros, família nombrosa 29 amb 42 euros. A més, com a novetat, s'ha incorporat una quota matí, és a dir, els usuaris que practiquin esport de les 7 del matí a les 2 de la tarda per 30 euros. D'altra banda, s'ha activat una quota que ha tingut molt d'èxit, la quota per aturats, de poc més de 22 euros. A més, el SEM també ofereix l'entrada puntual diumenge per l'usuari infantil de 5 a 3 anys per 3,30 euros i júnior i adults per 5,30 euros adult, més infantil 7 euros i menors de 5 anys gratuït. També des del complex esportiu Calero s'ha dissenyat una proposta perquè els nadons i els seus pares gaudeixin de la piscina coberta. La campanya titulada Estones Inoblidables ofereix l'entrada gratuïta per menors de 5 anys. A més, el pare o mare que l'acompanyi només haurà de pagar 10,70 euros si va de dilluns a dissabte o 5,35 si va els diumenges. El SEM també ofereix la possibilitat de cursos de natació per a nadons amb la participació dels pares i mares i cursos per a dones embarassades. Escoltem el gerent de l'àrea municipal d'esports, Marc Vilabrú.
Des del SEM La Cala estem intentant averiguar tots aquells segments de població en els quals tenien dificultat d'accedir a les nostres instal·lacions. De tal manera hem adaptat els preus generant quotes com la d'aturats, en la qual ha tingut molt bona acceptació, també reduint la quota d'infantil que havíem detectat que tenia poca presència a les nostres instal·lacions. Al dematí també hem observat que teníem poca afluència de gent i, per tant, hem intentat adequar les tarifes per a que pugui venir més gent. I d'aquesta manera, així com és potenciar l'esport en família, amb estones oblidables, i reduint l'import inicial de les matrícules, que no deixava de ser un topall d'entrada.
D'altra banda, el complex esportiu ofereix dues sessions setmanals de ioga i pilates per no abonats per 25,77. Un altre dels serveis del CEM és l'hora de la sala salut, que recordem els dilluns, és de Beauty Bed, dimecres Láser Luz, una vegada al mes, i dijous Sebastián Guess, l'osteòpata. També recordem que aquest passat 6 d'abril, aquest dissabte, el CEM La Cala s'ha sumat un any més al Dia Mundial de l'Activitat Física, impulsat per la Generalitat de Catalunya, amb l'eslògan de la campanya "Acumula 30 minuts d'activitat física cada dia, activitat física sense barreres". Per aquest motiu, des del CEM s'ha oferit un 50% de descompte en l'entrada puntual d'aquest passat dissabte 6 d'abril. Nombrosos usuaris han participat en aquesta iniciativa d'acumular metres pel Dia Mundial de l'Activitat Física, tant pel que fa amb la natació, amb la piscina o també amb la cinta.
El 12, 13 i 14 d'abril, novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Gaudiràs de les degustacions dels millors arrossos, tallers de dolços, concerts, teatre, sisena trobada de xapes de cava, setena trobada de puntaires, xerrades, exhibicions equestres, primera mostra de maquetes Playmobil. A l'Aldea tens les portes obertes per gaudir el 12, 13 i 14 d'abril de la novena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag, ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui hem de comentar també qüestions de caràcter esportiu. Per fer-ho, anem a Santa Bàrbara per parlar del bon paper de l'equip entrenat per un planer com Xavi Gisbert, que amb el seu equip en categoria infantil va aconseguir proclamar-se guanyador del MIC, aquest prestigiós torneig del futbol base que en el transcurs de la Setmana Santa es disputava a la Costa Brava, un dels tornejos més reconeguts a nivell internacional. Des de la Plana Ràdio, és novament Tere Giné, qui ens parla ara de qüestions esportives.
Així és, Domènec. Xavi Gisbert va començar com molts altres joves planers al futbol base. Després, la seva trajectòria va continuar com a entrenador, tasca que va portar a terme durant quasi 25 anys. Però des de fa dos anys la seva vida ha donat un gir de 180 graus i ara treballa a l'empresa Spice Football Dreams de Qatar, fent de scouting de seleccionador de noves promeses del futbol per països africans. Al llarg de l'any, diferents seleccionadors viatgen per països d'Àfrica, on s'organitzen diferents competicions per seleccionar els millors jugadors. Un cop fet a la selecció, aquests nens viatgen a Doha, a Qatar, on durant més de 3 setmanes realitzen entrenaments per participar del MIC, el Mediterranean International Cup, un torneig internacional de futbol base, d'alevins de futbol 7 fins als juvenils. Una competició en la que durant 5 dies es realitzen fins a 600 partits de futbol. Xavi Gisbert va participar com a entrenador en la categoria infantil de l'Espais Football Dreams. Després de molt de treball i de molta sort, va guanyar la final al Futbol Club Barcelona.
I llavors jo vaig tenir la sort de participar en la categoria infantil, sent entrenador de l'Espais Football Dreams. I bueno, pues, molt de treball i molta lluita i sort, que també és important. Sí. Pues, vam poder ser campions. I vam guanyar la final al Futbol Club Barcelona.
Xavi explicava que els jugadors del seu equip en menys de 4 mesos s'han trobat de jugar amb condicions molt desfavorables a jugar en un camp amb més de 12.000 persones.
Perquè l'últim país que vam fer a l'Àfrica va ser a Guinea Conakry i això va ser a l'octubre. O sigui, en 4 mesos s'han trobat els dos o tres xiquets que venen de Guinea Conakry de jugar en unes condicions molt desfavorables, a jugar a la final el diumenge de matí de Pasqua en 12.000 persones al camp, en un camp de gespa. Però...
L'entrenador Planer també comentava que a finals del mes d'abril torna un altre cop amb tres companys més al Senegal per a seleccionar nous jugadors que el proper any seran els que tindran l'oportunitat de participar d'aquest torneig i aconseguir fer realitat el seu somni.
I encara comentant qüestions de caràcter esportiu, hem de fer esment també al molt bon paper d'un corredor de curses de muntanya d'ultraresistència, Juanjo Oliva, Juan José Oliva, de l'equip La Fuma Team, que el passat cap de setmana aconseguia proclamar-se guanyador i embatre, a més el rècord de la prova d'aquesta primera prova del campionat de la Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència, la Ultra Trail de la Costa Daurada, disputada per les muntanyes del voltant de Prades i Cornudella de Montsant. Les temperatures gèlides, inclús nevada durant el recorregut, i l'esforç humà i esportiu de més de 500 esportistes que es van atrevir amb el repte van ser els protagonistes de la segona edició d'aquesta cursa, l'Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada. En total, hem de dir que hi havia quatre proves de diferents distàncies: la cursa reina, la Ultra Trail de 90 quilòmetres i 4.500 metres de desnivell positiu, que va ser la que es va emportar el guanyador canareu, però hi havia també altres tres modalitats de prova: la de 46 quilòmetres i 2.865 metres de desnivell positiu amb sortida des de Vilaplana, i també una prova de 10 quilòmetres i una altra de 21. En la cursa reina d'aquesta Ultra Trail, la de 90 quilòmetres, i en la que tots els que l'acabaven tenien 3 punts per a la Ultra Trail del Mont Blanc de Chamonix del proper estiu del 2014, es va imposar, com hem dit, i a més marcant un nou rècord de la prova, el canareu Juan José Oliva, amb un temps de 10 hores, 17 minuts, 31 segons. Per darrere d'ell van entrar a meta Mia Carol, amb 10 hores, 37 minuts, i Sergi Cots, amb 10 hores, 44 minuts. En categoria femenina, la guanyadora va ser Sònia Escuriola, amb un temps de 12 hores 33 minuts, seguida de Maria Elena Ferreres, amb 13 hores 51 minuts, i en tercer lloc Sílvia Luz, amb 14 hores i 18 minuts. Cal dir que el guanyador de la prova d'enguany, Juan José Oliva, de l'equip La Fuma Team, va batre, com hem dit, el rècord del recorregut amb un temps de 10 hores 17 minuts, rebaixant pràcticament en una hora, 58 minuts, el rècord de l'edició anterior. A nivell femení, també Sònia Escuriola va aconseguir debatre el rècord, rebaixant-lo, en este cas, de 38 minuts respecte al que tenia Olga Mancó, la guanyadora de l'edició del 2012.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ens creuen núvols prims. En principi han de ser menys densos que no pas ahir. Sol, ressol, núvols sempre més densos al Pirineu lleidatà, però a la tarda alguna nuvolada al sector pirinenc i prepirinenc, i la bonança que vol anar imparant. Termòmetre cap amunt, moltes màximes entre 15 i 20 graus, algunes les més càlides cap al sud, doncs arribant a superar lleugerament els 20 graus. Vents de l'oest al sud-oest, moderats a molt moltes comarques. De cara a demà, tendència també al sol amb núvols prims, alguns intervals de núvols més gruixuts, però les comarques de Girona i Barcelona, i es mantindrà aquesta tendència a l'augment de temperatures que entre dijous i divendres seria més marcada.
La previsió del temps un dia més ens ha acompanyat en els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu, editat conjuntament per les diverses emissores municipals associades a EMUTE. El control i edició de continguts ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra confiança i emplaçar-vos a la nova cita informativa que, si desitgeu, tornarem a compartir demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Diumenge, 14 d'abril, segona edició de Pedalant per la Via Verda. Travessa amb bicicleta paratges de gran interès natural. Esport, aventura,
natura i festa aquest any entre Benifallet i Tortosa. T'esperem aquest diumenge 14 d'abril pedalant per la Via Verda. Inscripcions a la web idc.cat. Organitzen IDC i Consell Comarcal del Baix Ebre.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.